Nosaltres hem de fer la tasca de, també una mica informativa, sobretot dir-los que no anem a sancionar, sinó que anem a informar. Nosaltres al final som la primera via, sempre hi ha un moment en el que ja si es passen de certes vegades que els hi hem avisat, saben que poden haver unes sancions.
Con esas guías que están en castellano, catalán y en inglés, las vamos a repartir a comercios, las vamos a repartir a bares, a terrazas, pues explicaremos desde que los cartones tienen que ir doblados y tirarse en el contenedor de esa manera, los límites que tienen, los horarios recomendados.
El cos d'inspecció únic de l'Ajuntament de l'Hospitalet ha iniciat aquesta setmana una campanya informativa intensiva al barri de la Torrassa adreçada als establiments comercials d'hostaleria i d'oci nocturn per reforçar la informació de temes com la gestió de residus o els horaris d'obertura. L'objectiu és fomentar bones pràctiques per mantenir un espai públic més ordenat i aconseguir una millor convivència entre les activitats econòmiques i el veïnat. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta campanya informativa que ha arrencat aquesta setmana. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. El Parc de Bellvitge ha acollit aquest matí la Festa dels Esplais, que ha servit per cloure el curs. Hi han participat més de 1.200 infants i joves de les diferents entitats que formen part de la xarxa de centres de lleure educatiu i d'acció social de l'Hospitalet. Fins al 15 de novembre es pot visitar el Centre d'Art Tecla Sala Gestar Habitar, una mostra que convida a reflexionar sobre l'habitatge social a través de fotografies i plànols de pisos de protecció, però sobretot amb la reconstrucció a escala real de diferents promocions d'habitatge públic que s'han convertit en referents metropolitans. La sisena Festa dels Valors del Consell Esportiu de l'Hospitalet ha reconegut a més d'una vintena d'equips de la ciutat que durant la temporada més han destacat en aspectes com la bona conducta, l'esportivitat i sobretot el respecte. L'entrega de guardons va tenir lloc ahir la tarda a l'Auditori Barradas.
L'esport no és només competir, no és només guanyar o perdre. No oblideu mai que la paraula èxit, igual que en el diccionari, sempre la trobareu després de la paraula esforç. Un altre valor.
L'Ajuntament impulsa una campanya informativa sobre les normatives de la ciutat adreçada als comerços dels barris. El cos d'inspecció municipal visita bars, restaurants, locals d'oci per reforçar els coneixements dels comerciants en temes com la gestió dels residus o els horaris d'obertura. La campanya s'ha posat en marxa a la Torrassa i es desenvoluparà a la resta de barris de l'Hospitalet.
Avui hem acompanyat el nou cos d'inspecció únic de l'Ajuntament en una de les seves visites informatives al barri de la Torrassa. Els inspectors recorren comerços, bars i restaurants per explicar les principals normatives municipals relacionades amb la gestió dels residus, els horaris d'obertura o l'ocupació de la via pública. És una campanya que vol fomentar bones pràctiques comercials i contribuir a mantenir en bon estat l'espai públic.
És una pata més que tenim en el plan de cuidado i mejora del espacio público. Primero, como sabéis, hemos renovado todos los contratos de mantenimiento de calle, en todos los hemos incrementado y una vez tenemos eso también tenemos que controlar pues las actividades que suceden en el espacio público. Por un lado está la parte más de controlar a las propias empresas contratadas por el ayuntamiento, pero por otro lado también controlar lo que sucede a nivel ciudadano, a nivel comercial, etc.
A més de la tasca informativa, els inspectors exerceixen funcions de control, aixequen actes, fan seguiment del compliment de les ordenances municipals i resolen dubtes dels responsables dels establiments.
Nosaltres hem de fer la tasca de, també una mica informativa, sobretot dir-los que no anem a sancionar, sinó que anem a informar. Nosaltres al final som la primera via, sempre hi ha un moment en el que ja si es passen de certes vegades que els hi hem avisat, saben que poden haver unes sancions i és justament el que volem informar avui.
Durant aquestes visites es lliura una guia informativa que recull les principals obligacions dels establiments i les conseqüències de no complir la normativa. L'objectiu és facilitar el coneixement de les ordenances municipals i prevenir possibles infraccions.
Con esas guías que están en castellano, catalán y en inglés, las vamos a repartir a comercios, las vamos a repartir a bares, a terrazas, pues explicaremos desde que los cartones tienen que ir doblados y tirarse en el contenedor de esa manera, los límites que tienen, los horarios recomendados y los horarios de cierre de bares, de comercios, etc.
De manera progressiva, aquestes guies arribaran a la resta de barris. Els inspectors asseguren que la resposta dels establiments està sent positiva i que aquestes primeres visites serveixen per detectar necessitats i reforçar la comunicació.
Es nota cada dia una millora progressiva perquè el boca a boca entre els diversos comerços és molt clar. Hi ha moltes vegades que informes a un comerç d'un lloc i els dies següents ja els altres comerços ho estan fent també.
Els mateixos ja es comuniquen entre ells i al final no hi ha cap problema. Sí, sí que penses que hi haurà una mica de rebuig al principi, però que va, normalment al contrari et diuen que perdó, que ho tindran tot en regla, sempre que els demanes alguna cosa et diuen que ja estan en procés o que ho estan intentant solucionar, o sigui que normalment som molt agraïts en aquest aspecte, no hem tingut cap mala experiència.
Amb aquesta iniciativa, des de l'Ajuntament volen promoure una ciutat més ordenada, cívica i sostenible.
A primera hora d'aquest matí han començat les tasques de neteja de l'edifici del carrer Aprestadora, que ahir va quedar greument afectat per un incendi. Una excavadora retira la gran quantitat de deixalles i objectes acumulats a l'interior, uns treballs que es preveu que s'allarguin diversos dies. De moment, el soterrani continua inaccessible fins que bombers garanteixi que no hi ha risc que el foc revifi. Un cop l'immoble quedi buit, una inspecció tècnica determinarà si l'estructura ha quedat prou malmesa per declarar-lo definitivament inhabitable. En aquest cas, l'Ajuntament el tancaria impedint al seu accés. I avui volem parlar de diverses qüestions relacionades amb la seguretat de la ciutat i per això ens acompanya avui aquí a l'informatiu la intendenta en cap de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de l'Hospitalet, Sònia Rius, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant, en aquest cas, de seguretat i també, en aquest cas, d'un pla que s'ha començat a desplegar fa relativament pocs mesos, que és aquest Pla Bastió, en el qual doncs, es va veure que les dades delinqüencials dels anys anteriors havien augmentat i s'havien fet ja operatius com el Campà i o el Daga, però s'havia d'incidir més pel que fa als robatoris amb violència. Quin balanç en feu de la posada en marxa del plegament d'aquest Pla Bastió, que va ser al mes d'abril, i quines dades ens podeu oferir d'aquest operatiu?
Doncs el balanç que en fem, per una banda, és positiu i per l'altra més prudent. Positiu perquè les dades des que va començar el Pla Bastió el 14 d'abril fins al 14 de juny, hem mesurat l'impacte d'aquest Pla Bastió en aquests dos mesos en comparació amb els mesos de l'any anterior, i realment les dades són bones. Els delictes totals han baixat un 15%, els robatoris violents han baixat un 21%, els furts un 16% i els robatoris amb força interior de vehicle un 31%. Per tant, crec que és una bona línia, però també hem de ser prudents perquè el problema no està resolt, però sí que és cert que la línia de treball que estem seguint ara mateix, jo crec que és bona, Pla Bastió està funcionant, no cantem victòria, però creiem que estem contenint i revertint la pressió delictiva.
Això perquè fa aquestes dades bones que ara comentaves d'aquests primers mesos de posada en funcionament del Pla Bastió. També volia preguntar, aquí a la ciutat també es donen altres operatius, com l'operatiu Campai, l'operatiu Daga. Quina diferència hi ha d'aquests operatius amb aquest Pla Bastió?
Doncs el Pla Bastió, diguéssim que és el marc general. És un paraigües que dona resposta a una operativa policial, una arquitectura que és àmplia i que integra altres dispositius que són més temporals i que són, diguéssim, aïllats o concrets i que saturen l'espai públic en un determinat moment. I Bastió és ampli i sostingut durant el temps. I és una resposta integral que permet englobar diferents unitats, ja siguin locals, regionals o centrals, i que es basa no només en l'àmbit de seguretat ciutadana, sinó és investigació, detecció i suport a la víctima.
Incideix sobretot amb el que parlaves, amb aquests robatoris amb violència, no? Aquestes dades que ara deia que eren molt bones, aquesta baixada de delictes, entenc que incideix també doncs, en aquestes qüestions.
Exacte, és així. El focus principal de Pla Bastió neix arran de l'augment dels robatoris amb violents l'any 2025. I va néixer amb aquest objectiu, però és cert que el que veiem és que no només lluitem contra els robatoris violents, sinó que també ens focalitzem en els furts i els robatoris amb força interior de vehicle. I de fet, les dades indiquen que també baixen altres tipologies delictives.
El mes de maig, abril-maig, quan es va començar a desplegar aquest Pla Bastió, vau comentar que es van incidir especialment en barris com, per exemple, Santa Eulàlia, Collblanc, Torrassa. Ara mateix, quin és aquest focus d'atenció principalment o va variant en funció doncs, del que us aneu trobant?
Jo crec que el que és important és no treballar amb una fotografia fixa. El que fa Pla Bastió és que nosaltres, els responsables de totes les unitats que operen aquesta arquitectura policial, ens reunim de manera quinzenal. Hi ha un anàlisi de dades molt profund i el que fem és revisar-les, veure on està incidint Pla Bastió, perquè a més el que sí que observem és que evidentment, quan nosaltres dirigim els esforços en els llocs o els barris on hi ha més presència o més incidència delictiva, al final hi ha un desplaçament en altres barris. No? I per tant, jo crec que el Pla Bastió és això, és flexibilitat, adaptabilitat i moure'ns allà on més falta fa. Per exemple, sí que és cert que inicialment ens vam centrar més en els barris del nord, però per exemple aquestes dues últimes setmanes hem treballat molt en l'eix Gornal-Bellvitge. Per tant, jo el que puc dir és que ara mateix doncs, la ciutat està molt millor que fa un any enrere.
I de fet les dades que comentaves al principi demostren doncs, aquesta baixada de delictes des de la posada en marxa d'aquest pla d'estiu, anirem veient com va evolucionar al llarg dels mesos un cop estigui doncs, ja més implantat durant més de temps.
El que podem veure, si em permets, és que les dades interanuals, que són les dades oficials que comparen un any amb un altre, ja comencen a notar aquesta davallada i per primera vegada en 5 anys s'ha reduït els fets delictius un 0,46%. Per tant, comencem a veure aquesta contenció.
Això pel que fa al Pla Bastió, també volia preguntar-te sobre, en aquest cas, ara que estem ja immersos en temporada d'estiu i que es fa més ús de l'espai públic, també hi ha la campanya que es fa cada any juntament amb Mossos i amb altres cossos policials com Guàrdia Urbana i Policia Nacional. Aquest estiu com està plantejada o com es farà aquest desplegament d'aquesta campanya de seguretat?
Doncs aquest pla que comentes és un pla d'estiu que lidera la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet i tant Policia Nacional com Mossos hi col·laborem. L'objectiu principal està dirigit a combatre l'incivisme i augmentar la percepció de seguretat, i en aquest sentit el que fem és focalitzar-nos molt en l'espai públic, en aquelles zones on a l'estiu hi ha més intensitat d'ús, no? I també en els establiments, i per tant el que fem és molta incidència en punts que són intensos ja de per si, com per exemple doncs, la plaça Llibertat, la plaça Espanyola, Avinguda Catalunya, Severo Ochoa, és a dir, aquest tipus. No? I jo crec que la coordinació en aquest sentit és clau i comparteix també molt la filosofia de Bastió.
I després també ja immersos també en temporada d'estiu, en aquest cas una època on moltes cases estan buides perquè no cal, hi ha gent que se'n va de vacances i que s'ha d'extremar més les precaucions. Des de Mossos, què recomaneu a tota la ciutadania, en aquest cas, quan marxi de vacances, les precaucions que ha de tenir en compte?
Jo en aquest sentit jo crec que el que hem de fer és no posar facilitats. I, per exemple, doncs, si marxem de vacances, doncs, no anunciar a les xarxes socials que marxem de vacances, no penjar fotografies quan estem de vacances, ja sé que és complicat, però sobretot si és un període llarg. No? Si tenim algú de confiança que, per exemple, ens pugui recollir la correspondència o pugui anar a casa, obrir finestres, és a dir, donar aquesta aparença, no?, d'habitatge habitat, i sobretot, òbviament, abans de marxar, doncs, revisar els tancaments, portes, finestres, vull dir, al final és un missatge senzill, però que en aquest cas la prevenció és clau.
Ja per acabar, també volia preguntar, ja fa uns mesos l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, va anunciar que arribarien al mes de juny-juliol nous efectius de Mossos aquí a la ciutat. Ja han arribat, s'han incorporat? Quants dispositius, quants agents, voldríem dir, s'han incorporat aquí en el cos de l'Hospitalet?
Doncs encara estem en aquest procés d'incorporació, perquè es fan diferents fases i es farà durant aquest estiu, però sí que és cert que tenim una injecció de la 32a promoció, que és la promoció anterior a les pràctiques, i ara els nous agents que sortiran de l'escola, de la 33a, també tindrem un reforç important, i també de reforç d'estructura de comandament, que també vindran. Per tant, entre uns i uns altres estarem al voltant dels entre 90 i 100 efectius de reforç.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Sònia Rius, intendenta en cap de la Comissaria de Mossos d'aquí a l'Hospitalet, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, per oferir-nos aquestes dades d'aquests primers mesos del Pla Bastió. Estarem molt pendents de com evoluciona tot plegat. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies per convidar-me.
I seguim l'informatiu i ara parlem de la Festa dels Esplais, perquè més de 1.200 infants i joves de les diferents entitats que formen part de la xarxa de centres de lleure educatiu i d'acció social de l'Hospitalet han participat en aquesta Festa de l'Esplai que ha tingut lloc aquest matí al Parc de Bellvitge.
A les 11 del matí ja feia prou calor per donar-se la primera remullada del dia. I és que les activitats aquàtiques s'han esdevingut més imprescindibles que mai en el dia a dia dels casals i esplais.
Jo vinc al Xixell perquè vaig venir de petita i em va agradar molt. I també venen les meves amigues i em diverteixo molt amb elles.
Juguem molt i fan activitats que són molt guais.
I anem a la piscina y d'excursió.
Ella és amiga d'una amiga mía, entonces nos hemos conocido y nos hemos hecho amigas.
Sí, yo tengo 11 y ella tiene 12.
Es divertido y cada año haces nuevos amigos.
El Consell de l'Hospitalet i la xarxa de centres de lleure educatiu i acció social organitzen cada any una jornada festiva per als prop de 1.200 infants que participen en alguns dels 11 casals o esplais de la ciutat.
És una manera de visualitzar a tota la tasca que fem durant el curs i també a l'estiu educativa aquí a la ciutat d'Hospitalet i tota la potència que té el sector del lleure educatiu en aquesta ciutat.
La veritat és que els casals d'estiu per la majoria d'entitats de la ciutat es converteixen en una cosa més enllà del lleure, no? És un espai on que per molts d'ells és les seves vacances, literalment, perquè no tindran una altra opció de vacances, i es converteix en això, en un espai de refugi climàtic, sobretot, en un espai on també podem garantir una alimentació equilibrada i saludable i un espai d'estar entre iguals i amb referents adults, no?, en un espai de protecció i seguretat.
De fet, els casals són molt més que espais de lleure gràcies, en part, a la implicació dels monitors que s'hi dediquen any rere any.
El primer dia ja s'alegren de veure'ns, estan molt contents, per ells també són una mena de vacances. Nosaltres també intentem que sigui el més agradable possible, el més distès possible. I
sobretot la diversitat cultural que hi ha aquí, la inclusió, amb tema de diversitat funcional, sobretot, i cultural també. M'interessava molt i m'encaixava bastant i he dit, pues, cap aquí.
Els centres de lleure de la ciutat continuen actius fins a la segona setmana de setembre en casals, colònies, campaments i intercanvis.
El grup municipal d'Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alternativa ha denunciat avui en roda de premsa que els treballadors de l'Ajuntament estan desprotegits davant les onades de calor. En el cas dels treballadors de Parcs i Jardins, per exemple, apunten que no s'ha respectat el calendari d'estiu, que hauria d'haver entrat en vigor l'1 de juny i que evitaria que estiguessin exposats a les hores de més sol, així com que en alguns casos tampoc se'ls ha entregat la roba d'estiu. Des del grup municipal també apunten que en el cas del personal de neteja i recollida d'escombraries han de fer servir unes mànigues metàl·liques que són assegurades inviables i afirmen que els mecànics estan passant un calvari. A més, apunten que alguns treballadors de l'Ajuntament estan treballant sense climatització.
I els treballadors han de seguir treballant en unes condicions realment indignes. Per tant, des d'Esquerra Republicana exigim que, per exemple, les recomanacions d'inspecció de treball s'acompleixin, cosa que en el cas de Parcs i Jardins no està passant, i que es prenguin mesures tant en les empreses com en els treballadors del propi ajuntament perquè no hagin de viure aquestes situacions que realment són insufribles.
En el context de les altes temperatures derivades del canvi climàtic, el grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem ha emplaçat a l'equip de govern socialista a incloure a l'agenda municipal la necessitat d'adoptar mesures per afavorir la millora de les condicions tèrmiques dels habitatges més precaris de la ciutat. Aquesta petició coincideix amb un informe d'IDRA, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, segons el qual només una de cada 10 llars de renda baixa disposa d'aïllament tèrmic adequat i un 60% no té aire condicionat. I també que el perfil que més ho pateix són dones d'edat avançada que viuen soles. En aquest sentit, els comuns asseguren que caldria una campanya informativa de recomanacions domèstiques per millorar les condicions tèrmiques dels habitatges, més arbres i una dotació econòmica per condicionar els habitatges.
Però també cal mesures per invertir en el que és la pròpia vivenda, tant a nivell de particulars com poder oferir plans per reformar tot el tema del que és l'aïllament, millores en les finestres, millores en els tipus de materials al fer les construccions. Totes aquestes coses que són petites accions ajuden a que els nostres habitatges siguin espais on es pugui estar una miqueta millor.
Reflexionar sobre l'habitatge social. Aquesta és la premissa de l'exposició Ja està a habitar. Es pot visitar fins a mitjans de novembre al Centre d'Art Tecla Sala.
L'exposició Ja està a habitar ens convida a reflexionar sobre l'habitatge social i ho fa a través de fotografies i plànols de pisos de protecció, però sobretot amb la reconstrucció a escala real de diferents promocions d'habitatge públic que s'han convertit en referents metropolitans. Espais oberts a la interacció del visitant que mostren casos d'èxit, com els habitatges públics de Glòries o el projecte cooperatiu de la Balma. Diferents experiències que posen en valor la diversificació d'estratègies per fomentar la construcció d'habitatge social.
La industrialització és una de les estratègies que es va portar a terme per accelerar els temps d'execució dels habitatges. De fet, aquí s'està exposant un cas molt concret, que són el projecte A Prop, que és reciclar contenidors del port i convertir-los en habitatge d'emergència. Tenim la estratègia de recuperació de pisos buits, com és la Casa Bloc. Tenim els habitatges cooperatius representant pel cas de la Balma. Això és la gran estratègia, és a dir, la simultaneïtat d'estratègies per arribar el més lluny possible i també per atendre les majors casuístiques possibles.
L'exposició parteix d'una recerca encarregada per l'Ajuntament de Barcelona que es va plasmar en forma de llibre. L'estudi va analitzar les propostes més innovadores en habitatge social, dutes a terme entre el 2015 i el 2023.
Es van desenvolupar durant 8 anys una simultaneïtat d'estratègies que qualsevol ciutat podia portar a terme. Això no és una utopia, això es va fer. I, per tant, està metodològicament plantejat. En aquesta exposició estem celebrant una bona notícia, i és que això és possible, perquè és la manera de que els barris continuïn sent barris, que la gent no se tingui que deslocalitzar i també atendre realment a l'emergència habitacional.
Però més enllà de la promoció d'habitatge públic, la mostra vol aprofundir en l'ús que en fan els veïns i veïnes. A partir del testimoni de les persones que viuen en aquests pisos, l'exposició també reivindica una arquitectura social al servei de la sostenibilitat i la vida comunitària.
En aquest cas s'està treballant i projectant des de la perspectiva de gènere, no s'estan jerarquitzant els espais, són espais flexibles, molt similars, al mateix temps també s'estan assolint qüestions com ventilacions transversals, espais exteriors que complementen els espais interiors i també, sobretot, també edificis que desenvolupen una gran part del seu esforç en espais comuns, en espais de relació.
L'exposició, que s'emmarca en la capitalitat mundial de l'arquitectura de Barcelona, es pot visitar al Centre d'Art Tecla Sala fins al 15 de novembre.
I avui divendres és moment de fer un repàs a les estrenes cinematogràfiques de la setmana.
¿Dónde están las joyas?
Devolveremos las joyas a cambio de pequeñas cosas.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Haciendo Amigos, la nova pel·lícula de Quim Gutiérrez i Antonio Resines que interpreten a dos atracadors mediocres en plena fugida de la policia. La trama es complica quan es refugien en un retir de teatre per a persones amb discapacitat, fet que els obligarà a enfrontar-se als seus propis prejudicis.
Muy bien, claro, no le dicen nada porque como es un normal, pues no...
¿Yo? Tengo discapacidad. El subnormal eres tú.
Svenja me ha dado una bofetada. Desde entonces veo y oigo todo lo que hacéis.
Una de les nominades a millor pel·lícula a la Berlinale arriba a la gran pantalla. Mariel lo sabe todo és una comèdia dramàtica amb una protagonista que desenvolupa la capacitat extraordinària de veure i escoltar tot el que fan els seus pares sense importar on estiguin. El fet acaba traient a la llum mentides, infidelitats, frustracions i secrets.
Yo misma.
Puede verlo todo, Tobias. Debes colaborar. Hay que parar todo esto.
¿Para que puedas engañar tranquilamente a papá?
¿Perfume nuevo?
Mamá, sé sincera.
¿Y si te equivocas? Porque, disculpa, pero creo que sí.
Y yo creo que deberías aprender a callarte. De vez en cuando, ¿sabes?
En una isla una chica destaca en la multitud.
Acabem amb un remake en acció real de Baiana. La pel·lícula recupera l'essència del film original amb una nova posada en escena amb escenaris reals, espectaculars efectes visuals i una renovada interpretació.
Baiana, sabes quién eres de verdad?
Més d'una vintena d'equips de futbol 7, futbol sala, voleibol i bàsquet han estat reconeguts a la 6a Festa dels Valors del Consell Esportiu que va tenir lloc ahir la tarda a l'Auditori Barradas. Uns premis que volen destacar la importància del joc net, l'esportivitat i el respecte en l'esport escolar.
Una nova edició de la Festa dels Valors tanca la temporada del Consell Esportiu de l'Hospitalet. A la 6a edició de la gala, enguany celebrada a l'Auditori Barradas per les obres al Teatre Joventut, es reconeixia aquells equips que durant la temporada més han destacat en aspectes com la bona conducta, l'esportivitat i el respecte.
L'esport no és només competir, no és només guanyar o perdre. No oblideu mai que la paraula èxit, igual que en el diccionari, sempre la trobareu després de la paraula esforç. un altre valor.
Més d'una vintena d'equips de futbol 7, futbol sala, voleibol i bàsquet van ser guardonats. Uns premis que deixen molt clara la idea que més important que una victòria són els valors que es transmeten amb la pràctica de l'esport.
Reconèixer aquells equips que durant tota la temporada han demostrat respecte, companyerisme, esforç i sobretot joc net. Independentment del premi, cada gest de respecte cap al rival, cap a un company, cada paraula d'ànim i cada exemple de joc net contribueix a una societat millor.
Durant l'acte també es va fer entrega de guardons individuals a persones que han destacat per la seva tasca la transmissió dels valors educatius a través de l'esport. El Premi Laureano Casado, que reconeix la trajectòria d'un tutor de joc del Consell Esportiu, va ser per l'àrbitre Javier Antolín. El guardó Luis González, per a un entrenador, se'l va endur Miguel Ángel Ruiz. El Premi Agustín Martínez, que reconeix l'aportació i compromís amb l'esport, enguany va ser per Míriam Domínguez. El Premi Dona i Esport, per enaltir el paper de les dones en un món tan masculinitzat com és el de l'esport, va ser enguany per Mariona Pérez. I el premi més important, el Juan Antonio Bastante, que reconeix tota una vida dedicada a l'esport escolar, ha estat enguany compartit entre Maite Revilla i Lluís Dorado, ambdós antics presidents del Consell Esportiu. Després d'aquest emotiu moment, la Festa dels Valors posava punt i final a la 2025-2026, ja amb la mirada posada en un nou curs.
I amb la Festa dels Valors ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El Cos d'Inspecció Únic de l'Ajuntament de l'Hospitalet ha iniciat aquesta setmana una campanya informativa intensiva al barri de la Torrassa adreçada a establiments comercials, hostaleria i d'oci nocturn per reforçar la informació de temes com la gestió de residus o els horaris d'obertura. L'objectiu és fomentar bones pràctiques per mantenir un espai públic més ordenat i aconseguir una millor convivència entre les activitats econòmiques i el veïnat. El parc de Bellvitge ha acollit aquest matí la Festa dels Esplais, que ha servit per cloure el curs. Hi han participat més de 1.200 infants i joves de les diferents entitats que formen part de la xarxa de centres de lleure educatiu i d'acció social de l'Hospitalet. Fins al 15 de novembre es pot visitar el centre d'art i glaçada a l'exposició Ja està, habitar, una mostra que convida a reflexionar sobre l'habitatge social a través de fotografies i plànols de pisos de protecció, però sobretot amb la reconstrucció a escala real de diferents promocions d'habitatge públic que s'han convertit en referents metropolitans. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.